Molt bon dia, què tal, com esteu? Comencem el Penedès en xarxa a Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domeix Ràdio i Ràdio Vilafranca. Comencem en aquestes 4 emissores escalfant motors per acostar-vos a aquest magazín matinal, aquestes 3 hores de ràdio en clau alt i baix Penedès. Aquest dimecres 3 de febrer de 2021, així que acabem el sumari, engeguem amb el de Vinya i Vins, amb el sommelier Xavi Viles, que avui ve acompanyat. Aguantem una miqueta el misteri, d'aquí uns minuts us expliquem qui és la nostra convidada, perquè avui parlem de propostes enoturístiques originals, d'aquí a pocs minuts. Amb el de Vinya i Vins arribarem a 2:15, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, primer flash informatiu on en qüestió de 5 minuts us expliquem què passa a casa. I a continuació sortirem a passejar per la cultura amb el Laureano Clavero, que avui ens parlarà del barri alemany de Cunit. A les 10, a l'actualitat, comptarem amb la Núria Molist, arqueòloga i responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya, sobre les 500.000 restes arqueològiques que ja han catalogat el conjunt històric d'Olèrdola. Són moltes i volem que ens en parli amb detall com s'ho fan per catalogar-les, inventariar-les, què han trobat, quant temps hi han dedicat a aquest volum i projectes de futur, és clar. I avui la Núria Molist farà doblet, perquè més tard tornarem a parlar amb ella. A 2:15, segona cita amb l'actualitat, en un flash informatiu del matí i a continuació la tradicional tertúlia amb la gent gran dels dimecres. Avui comptem amb la Júlia Brics a Sant Sadurní, l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví a Moja. Ja sabeu que nosaltres proposem i ells fan i desfan, però bé, avui els proposarem, si més no, arrencar la tertúlia parlant d'aquesta polèmica al voltant del salari de Leo Messi. A les 11, com cada dimecres, tenim cita amb l'equip de Vinseum i avui ens presenten un parell de propostes, potser poc conegudes perquè ens ha enganxat la Covid i ho ha parat una mica tot, però dues propostes interessants que es poden utilitzar ara mateix per visitar no només el Vinseum, sinó altres equipaments culturals i centres d'interpretació del Penedès. Són el Viquet i el PAC Vinseum. I comptarem aquí els estudis amb la Cecília Gené de Vinseum i també trucarem al Xavier Masó de D.O. Vinífera, el centre d'interpretació del jaciment ibèric de la Font de la Canya, Avinyonet, i de nou la Núria Molist de MAC Olèrdola. A 2:15, tercera i última cita amb l'actualitat, tercer flash informatiu, on en qüestió de 5 minuts us tornem a posar al dia del que passa a l'Alt i al Baix Penedès. I a continuació obrirem l'agenda al detall d'aquest dimecres amb un parell de propostes culturals. Començarem amb un concert que té lloc aquest diumenge a l'Auditori de Vilafranca, a càrrec de Camerata Penedès. En parlarem amb una de les seves integrants, la violinista Marina Rufat, i a més, atenció, perquè a partir de 11:15, quan arrenqui aquesta agenda al detall, obrirem línies i regalarem dues entrades dobles per a aquest concert de diumenge. I l'altra proposta, també en clau cultural, és fer-vos 5 cèntims de la programació escènica 2021 de Gelida amb la Maria Coma, tot destacant aquest concert de Roger Coma dins el marc del Barnasants. Roger Coma no, Roger Mas. La Maria Coma ens en farà 5 cèntims. I complementant aquestes cites amb l'actualitat dels 2:15, sempre és en clau Alt i Baix Penedès, a les hores en punt, hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12, els butlletins horaris que ens acaben d'explicar què passa més enllà de casa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Dimecres, sí, dimecres no, cada 15 dies el sommelier Xavi Viles ens acompanya al de vinya i vins per parlar de vinya i de vins i sovint per fer volar la imaginació i volar a paisatges llunyans. Xavi, bon dia, ben tornat.
Bon dia a tots.
Encara no ens hem recuperat de l'última secció, de l'últim espai, on ens vas portar paratges inhòspits i molt gèlids.
Freds, oi?
Molt freds, molt freds. Avui, però, vens amb una proposta diferent i amb una convidada.
Sí, vinc amb una convidada, que és la Llucia Castaño, que és sommelier i regenta, bueno, és propietària d'un hostal Bread and Breakfast a Deltebre. I relacionant-ho amb això, doncs, evidentment, és una proposta la seva turística i avui parlarem justament de propostes turístiques en el sector vinícola, que en diem l'enoturisme, no? I justament unes propostes que avui en dia, ara mateix, concretament, és les que trobem més a faltar, no? El turisme, poder viatjar, poder anar a fer alguna cosa, quasi bé, doncs és el que ara mateix trobem més a faltar, però bueno, parlem-ne igualment.
Llucia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Hi ha molta vinya al Delta de l'Ebre?
No, hi ha més arròs que vinya. Però tenim la terra alta, llavors com som Terres de l'Ebre, pues unim el beure, que és no, de la terra alta, més el menjar que tenim al Delta, que és prou abundant.
Sí, és una zona del Delta de l'Ebre justament molt atractiva en quant a gastronomia. I bueno, ells allà pues, no tenen vinya, evidentment, no? Teniu no. Arròs, però la Terra Alta està allà al costat i la Terra Alta ja ho sabem que també fa les garnatxes, sobretot, no? Magnífics vins.
I de l'arròs també se'n fa licor, no?
Sí.
Ah, és veritat,
sí. L'arròs i el sake.
Exacte.
També hi ha una empresa que fa sake, però sí, sí, s'està licors de mandarines, també hi ha una destileria Tortosa, vol dir, en tema de begudes se mou una mica el Delta. També en tema de restauració és important, com hem dit, no? És un lloc de turístic que ara s'ha despertat la gent de Catalunya, que, no, que era un oblidat. No?
Us hem redescobert, sí. No?, amb el confinament i la pandèmia.
Sí, i la veritat, pues, aquest estiu és quan vaig fer el tas clandestí, que vaig reinventar una mica, no? Buscava a veure com se podia, no? Tenint el Covid, no? Els protocols del Covid i una mica el que et feien complir i les ganes, no?, que teníem de conèixer les coses, però sí que la gent mos agrada, no?, on anem al lloc, és menjar i beure. Però la cultura la deixàvem un poc de banda, no? Tradicions, o si vas a la platja, vas a una posta de sol, vas... Però, la història, la cultura d'allí, te l'han d'explicar igualment, perquè tenim una... Encara que som del 1860-40, que hi havia vivendes, però som jovens, però i tot i això, aquí allí ha passat moltes coses i són els que intentem enllaçar la cultura, tradicions, història, amb menjar típic del Delta i beure de Terra Alta.
La Llucia ja ha deixat caure una de les propostes que volíeu comentar, tas clandestí, perquè les propostes d'avui tenen un denominador comú i és que són diferents, originals, no, Xavi?
Diferents, originals i sobretot, també em sap greu, que potser no parlarem molt d'aquí al Penedès, però és que hi ha propostes a fora que són meravelloses i extraordinàries, no? I potser, no vull dir la paraula que anem d'aprendre, no? Però... A vegades les coses no es tenen per què inventar, no? A vegades si es copien potser també funcionen, no?
Podem importar aquestes idees.
Sí, podem importar aquestes idees. I justament una d'elles, i ara comencem per aquí, Catalunya, no? O aquí el Penedès, la Llucia, justament, ara ja ho avançava ella, va dissenyar un tas clandestí, que en diu, no? I justament una miqueta amb tot el protocol de Covid, que hi ha grupets més petits... bueno, tota aquesta potser més a l'espai aire lliure, no? Pràcticament tot. Doncs bueno, explica-ho tu, perquè ho explicaràs
no, la idea del tas clandestí no, és una experiència que tu no saps on vas. Dues hores abans reps un WhatsApp en la ubicació, de la primera ubicació, i allà expliquem una mica la història d'aquell punt perquè s'ha escollit. Donem el portacopes, la copa, els palitos, la servilleta, per al Covid, no? Que cadascú portes lo seu.
Cadascú el que necessita.
Sí, I passegeu, no? Amb això?
Sí, es fa en bicicleta, depèn quines rutes o finques privades entres, doncs vas en bicicleta o vas a peu.
Caiac, també.
En caiac ne van fer unes barca. Propostes en vermut, en tas de vermut en caiac, en barca en posta de sol. La gent no, saps, los cites dues hores abans, no saben què tastaran, no saben què menjaran.
És que saben, que van a fer un tas diferent.
Sí.
I prou.
I ja està.
Això mateix.
És que, saps, jo més que res és perquè, no, quan vam estudiar sommelieria, jo abans treballava en restaurant i quan fes maridatges, no, o harmonies ara, la gent anava a fer una experiència que ens sorprenguéssim. Ara, avui en dia, vas a la carta i dius, este serà un maridatge, no? O promocionen un maridatge. I et va el plat amb el vi. Per a, no és que n'entenem no, molt, però no hi ha sorpresa, ja dius, bueno, ja sé que lliga, o ja sé que és afinitat, o ja sé que serà contrast, o ja sé... No vas en aquesta expectativa, no?, que és el vi, l'emocionament del vi, no?, que et deixa, no sé, més enllà, no? I per això la proposta era dir, estem, no?, que ens han donat tot escrit, tot no sé què...
Tot menjat, i mastegat.
Sí, i això era dir, ei, estigues 2 hores, 3 hores, a vegades fan 4 hores perquè la gent s'ho passa bé, i estem allí esperant la posta de sol, amb la copeta de vi, menjant les tapes que han preparat, i clar, la gent se n'oblida de tot, i sempre tothom ho diu, no?, que hi ha gent que ha repetit bastant, i clar, dius, pues, és una cosa, no?, i de llocs que la gent del Delta no coneixien tampoc, i jo dic, pues, si sou del Delta, no?, que suposo, no?, que ara això ho estic mirant molt aquí al Penedès, no?, que molta gent també diu, pues, jo aquí no he estat i tu has estat, dic, cosetes així, no?, com tastos clandestins que ara aquest hivern he fet a Barcelona, també la gent de Barcelona no coneix molts llocs de Barcelona, pues, llavors és una mica introduir-los, una mica, no?, la cultura, però també deixar-nos emocionar i sentir-nos pel vi. Que és vi, però també es fa en vermut, he fet en cerveses, vull dir, la gent, depèn del que et demana, t'adaptes.
Es pot adaptar, sí. Correcte. No, doncs això és una proposta que em va semblar interessant de fer escoltar, no, a la gent, perquè és veritat que aquí a tot arreu, sí, tenim, sí, la tendència de fer uns tastos com molt hi ha, jo en faig molts de tastos, com a sommelier, i tots són...
Molt estàndards,
molt
no?
Molt estàndard, i que costa... Closta també que la... Per la meva part no seria, vull dir, podríem fer moltes coses originals, però a vegades també és veritat que la gent no està tan oberta com sembla, aquest també és un tema que ho necessiten com molt escrit, perquè si no, a lo millor no confien de que podran trobar un productor.
No tan segur, potser.
Això, jo crec que em trobo també una mica amb això,
Mira, també a Barcelona, no?, uns m'ho van comentar, diu, és que la meva parella no beu alcohol. Dic, és que al Delta m'ha vingut gent que no beu alcohol, però ha vingut a l'experiència, ha vingut l'emoció d'una setmana que no saps on vas, i Llúcia, no m'ho diràs? Dic, no t'ho diré. I és que jo on anirem? I jo, pues, no, l'inquietud aquesta...
Fer, no?
Sí, dic, tranquils, que tampoc no és, no? Però clar, vas a peu en bicicleta, que és millora, tampoc no és... No mos passem.
El que m'ha sorprès és el caiac.
El caiac,
el tas a dins del caiac...
La logística és...
Tela marinera.
És el més complicat que ara estem mirant.
Aquest era un tas per aventurers, no?
Sí, sí. No, perquè vam anar al mig d'una illa i allí vam fer el tastet del vermut.
Ah, d'acord. Vau remar fins a la illa.
Sí, fins a una illa i després allí ja... O a una musclera, perquè com tenim muscleres, vas fins a la musclera i a la musclera fas el tas.
Ho aprofites tot, sí. Tots els recursos del Delta.
Sí.
I com més moviment i més coses rares, millor, quasi bé.
No sé, jo suposo que convenint el confinament la gent tenia ganes de sortir.
I de fer coses.
La qüestió era sortir de Barcelona o del poble o d'on sigui, no? Però la veritat que se va acceptar prou i ara ja la gent... Llúcia, quan començaràs de nou els tastos clandestins? Dic, esperem a veure la Generalitat i l'Estat com va.
A veure, i necessites bon temps, no?
No, bé, no. És el que diem, el Delta, per lo menos, és bo tot l'any.
És agraït, clar.
Si el dia fa molt de vent, pues, sí, pots canviar, perquè també hi ha llocs interiors, hi ha casinos antics, hi ha barraques, hi ha edificis que podem entrar, així que tampoc no. El temps no és un tabú, vull dir, s'han de fer les coses. I més quan viatges, no? Si plou i vas a un altre lloc, no? I plou, visites igual. Aquí estem una mica mal acostumats i mos quedem a casa i també és el bonic.
És veritat, quan plou es para tot, no en sabem.
Sí,
i no sé.
I després també la proposta està justament en un lloc, ara ho dèiem al principi, no? Que no és de terra vinícola. O sigui, que tens la terra d'Alta molt a prop, però no és... O sigui, una proposta construïda en un lloc on no hi ha vinya, no? I això quasi que també xoca una mica.
I aleshores quins vins inclous? Terra Alta, bàsicament, per proximitat?
Sí, vaig fer Terra Alta, vaig fer uns 33 cellers de la Terra Alta, encara em queden uns 30 i alguna cosa, vull dir que durant el juliol, agost i setembre, de dilluns a lluns feia tastos. I bueno, això no per res, perquè tenia demanda i tenia grups, sí. I clar, com màxim eren 15-16 persones, pues ja, si agafaves 2 colles d'amics ja omplies. I molt personalitzats per a la colla d'amics, en tema bombolla i tot això ja m'anava bé, i així també no fèiem, però més que res Terra Alta. A Barcelona ja faig Montsant, faig Matarranya, tinc bodegues que Llúcia i a mi me fan... Pues jo és que no estic casada amb ningú i m'agradaria que la gent coneixés tota l'opció vinícola que poguessin i si és catalana millor.
Hem començat amb aquesta proposta de tastos clandestins que la Llúcia Castanyo ha començat a realitzar al Delta, però deies que aniríem més lluny per aprendre què es fa en altres latituds, no?
Podem anar fins on vulgueu. De fet, aquí al Penedès és veritat que els últims anys ha millorat moltíssim l'oferta turística, enoturística en aquest cas, però continuem, penso sincerament, i al final soc un defensor d'aquí al Penedès, però penso sincerament que estem molt lluny d'altres territoris. I un d'aquests territoris no està molt lluny d'aquí, que és la Rioja, no? Per exemple, té propostes enoturístiques en aquest cas molt més... Fa més anys que les fan. Després també potser hem discutit sempre aquí al Penedès, perquè estem molt a prop de Barcelona... L'oferta hotelera aquí al Penedès potser no funcionaria perquè estàs molt a prop de Barcelona. Bueno, aquí hi ha hagut un debat tota la vida, no, amb això, però és veritat que cada vegada més hi ha els agroturismes, aquestes cases, no, de rurals, i que crec que han funcionat molt bé els últims temps, que és una proposta molt, no copiada, però sí que funciona molt bé a Itàlia, no? I això ho hem vist moltes vegades amb la Llúcia, que a Itàlia, quan parles d'Itàlia, estan en aquest sentit super, 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 amb una oferta super extensa. I és que vas a visitar una regió vinícola, sigui el Piemonte o la Toscana, o Sicília, com les dues més principals ara, i tu la proposta turística és super completa, és a dir, t'allotges en un agroturisme que està tan de moda, on hi tens el wine bar, on hi tens la piscina, on hi tens la bodega al costat, o diverses bodegues al costat, i on tens tota la proposta allà. I la gent va a fer allà això únicament, no? A Itàlia hi ha 14 milions de turistes que van únicament a fer enoturisme. És molta gent a Itàlia. I per tant
seran només italians, no? Deuen venir d'arreu.
Venen d'arreu, de fet, Itàlia.
Catalans també, segurament.
Catalans segurament també. I la repercussió econòmica després també, això també entenc que deu ser important, no? I tenen molt aquest concepte de allotjar-te, esmorzar, dinar, menjar tot allà, menjar típic, els vins d'allà, tot en el mateix espai quasi bé, no? Després també és veritat que les dues zones, justament Piemonte i Toscana, són precioses també com a paisatgísticament parlant, no? I llavors tot acompanya. Però bueno, aquí també és una proposta que la podríem fer, no? I ara hi comencen a haver cosetes. Ja. Aquest any ha despertat aquí el Penedès per culpa del Covid.
O gràcies al Covid,
s'han obert molts wine bars a les bodegues. Ara sé que per exemple, Heretat Montrubí està fent ja una proposta també amb una piscina molt maga que es veuen a les imatges i una proposta turística en allà. Aquí un dels primers que va construir una bodega una mica més així, amb aquesta idea, justament és Berta, no? Que va construir una bodega preparada per rebre turistes.
Amb una terrassa xula.
Amb una terrassa xula... Vull dir que hi ha gent que al final ha hagut d'adaptar la seva bodega i hi ha gent que l'ha construït expressament pràcticament ja per en un futur poder-la explotar, no? Perquè tota la gent que visita la bodega s'emporta després també vi i si tot això encara ho acompanyéssim de més oferta, pues, segurament tindríem un pack supercomplet. I això ens ho trobem en alguns... A la Rioja ens ho trobem, no? Hi ha hotels inclús dedicats pràcticament al sector del vi, però és que hi ha altres zones del món que això ja és total, no? Una, evidentment, serà Napa Valley, la zona Califòrnia, creada ja expressament per això, però després hi ha zones curioses, no?, que una també ha estat tu, Llúcia, que és Nova Zelanda, no?, que quan arribes en un poble vinícola de Nova Zelanda entres en un nou món, no?, i això potser tu ens pots explicar.
És que, a veure, allotjar-te a un hotel, que des de l'hotel te deixen la bicicleta per anar a fer la ruta pels cellers, tot ben preparat, els cellers tot conjunts, perquè tu anaves de celler a celler, si compraves vi, la bicicleta que portaves ja era en panera, perquè pogués portar el vi, i si no ho deixaves allí, i els mateixos de la bodega, al final del dia, te ho deixaven a l'hotel.
Per tant, els cellers treballaven junts.
Treballaven junts.
I en bicicleta, perquè jo vaig mirar i un dia vaig fer 40 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
I dius, i ara ho veig aquí, no?, perquè jo volia vindre aquí al Penedès en tren, no? I que hem de mirar sostenibilitat.
Des del Delta, ui, quina odissea.
I clar, i llogar una bicicleta, també he trobat dos, bueno, perquè m'ho han facilitat, dos empreses de lloguer, i clar, i ho diu, he anat a fer diverses visites de cellers, i per aquí en bicicleta no podíem vindre, i no, estem parlant de no turisme, però ens estem deixant la sostenibilitat, ens estem deixant altres llocs, no?, en comú, que ara són problemàtiques reals. I clar, això també és una mancança, no?, que, no sé, no?, m'ha fet que han acabat aquí, no?, com és el celler, te tracten com a casa, no?, perquè és la vida d'ells.
Això sí,
està bé, no?, però que m'ha fallat, no?, no ho sé, de dir, doncs,
hi ha una connectivitat,
unes panoràmiques, unes vistes, no?, d'enllaçar les activitats no turístiques amb els cellers.
S'estan fent coses, la carretera del vi, la ruta del vi, coses, però bueno, que és veritat que en altres llocs...
Però no cal, sempre fiquem noms i noms i noms. La qüestió és que els cellers estiguin ben comunicats, sí, i no cal tantes protostes, no cal, no sé.
A Sud-àfrica, a la zona d'Stellenbosch, una zona molt coneguda vinícola, hi ha un tren que fa una ruta per les bodegues, un tren del vi només. Només és un tren, una via només per passar de bodega en bodega per fer enoturisme. Això a Sud-àfrica.
El nou món s'ha posat les piles molt ràpid.
El nou món s'ha posat les piles, és veritat això, el nou món s'ha posat les piles molt ràpid, i el vell món, que seria Europa en general, bueno, alguns més que altres, no? Itàlia, com ho ha sabut explotar també, Itàlia ho s'han explotat molt bé, tota aquesta part més de visual i el postureig que en diem, i aquesta part la saben explotar molt bé.
En màrqueting,
no?
Són molt bons.
Però, ostres, doncs això és el que dèiem, no cal inventar res, la millor simplement intentar connectar coses.
Observar la competència.
I sempre això, ho has dit també molt important, el medi ambient, coses ara avui en dia sostenibles. Tema de bicicleta, no ho sé, coses elèctriques podríem connectar, no ho sé.
Sí, no, és que jo vinc del Delta, que és molt pla, però llavors aquí ja ens han fixat que hi ha turonets,
clar,
hi ha muntanyetes...
Llavors aquí potser no podem anar amb bici,
bici elèctrica, que no...
Clar, això s'ha d'adaptar també al paisatge que tenim i a les infraestructures que tenim. Però bueno, tot es pot fer, no?
I llavors també que les bodegues no era com aquí, no?, que autocars de 50 o de 60, allí eren busos de 8, minibusos.
De 8 persones.
Sí, que era tot i a més...
Molt a la carta, no?
Totalment preparat. Totalment preparat per això. Sí.
Però sí.
I bueno, d'aquestes en trobem per arreu, vull dir...
I el tema, perdoneu, el tema vinícola, que és el que li comentava, tu quan entraves a un poble o una ciutat, d'aquella zona te trobaves totes les referències de vida d'aquella zona. Que aquí, jo, bueno, ara al Terra Alta hi ha la D.O., que tu vas allí i pots comprar els vins de la D.O., no tots els tenen, però a vegades la majoria els tenen, vale, que parlem de 60 bodegues, 68 bodegues, de 300 i alguna cosa que teniu al Penedès.
Clar, n'hi ha moltes també, però bueno...
Però és el que diem, no? Jo si vinc aquí vull comprar vi del Penedès.
Pues, que vols un espai on trobar totes les referències.
Que veig que hi ha molt vi de fora, molt vi de... No? Que està bé, perquè la vinoteca és el que fa és més això, però clar, pues, ja te'n vas a un celler a comprar-lo, no? Però que també hi hagués l'opció, no?, de, no sé, de reunir... És complicat, però no sé. Això em va... No? Eren nous industrials i allí tenies totes referències a les zones més vinícoles, a les petites no tant, no? A Gisborne, però...
Entraves en un poble i respirava un ambient...
Sí.
Totalment, no? Enoturístic.
Llucia Castanyo, ens ha agradat molt conèixer-te i que ens parlis d'aquestes experiències, algunes viscudes amb el Xavi Viles, aquestes propostes enoturístiques diferents, singulars, de les quals podem prendre molt bona nota. Ha estat un plaer compartir aquesta estoneta. Xavi, Llucia, gràcies i bona setmana.
Gràcies, bona setmana.
Bon dia.
I així ens plantem a 9:15, primera cita amb l'actualitat, i seguim passejant per la cultura amb el Laureano Clavero.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un breu repàs a l'actualitat del Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Mancomunitat Penedès Garraf ha mantingut els serveis de suport als municipis en un any especialment complicat. Aquest mes de gener, la Mancomunitat Penedès Garraf ha celebrat la seva primera assemblea del 2021, que ha servit per fer balanç de les actuacions dutes a terme durant el 2020. Un any marcat per les dificultats provocades per la pandèmia, però que no ha impedit que des de la Mancomunitat es continués amb la seva tasca de suport als municipis. Entre els diversos serveis, es parlava, per exemple, de la posada en marxa el 2020 del Servei de Gestió Forestal i Energia, que ha de donar resposta a les necessitats en aquest sentit que hi ha al territori i ajudar a potenciar l'economia circular. En clau de suport a empreses i emprenedors, també ha estat destacada la tasca d'assessorament del Servei d'Iniciatives Econòmiques. Calafell consuma la municipalització de la neteja viària i prepara un canvi radical. Calafell ha consumat aquest dilluns la municipalització del servei de la neteja viària que estava externalitzat des del 2004 a l'empresa Urbacer. El servei serà prestat a partir d'ara per l'empresa municipal SEMSA, amb un cost de més de 2 milions d'euros anuals, uns 800.000 euros menys del que costava fins ara. L'empresa municipal es farà càrrec del personal fix que tenia la concessionària, garantint els seus drets laborals segons el consistori. El canvi de servei tindrà uns mesos de transició fins que arribi el nou material i la nova maquinària que està adquirint l'Ajuntament. Tot i això, aquest dilluns ja s'han estrenat alguns equips, com ara bufadors i desbrossadors de vegetació. Des del govern local asseguren que la municipalització també comportarà un canvi radical del servei amb un redisseny complet que té com a objectiu adaptar-se a la realitat actual del municipi i resoldre les mancances que estava presentant el contracte externalitzat. Guillem Noia guanya l'apartat de pintura de la mostra artística Sant Raimon de Penyafort 2020 de Santa Margarida i els Monjos. El palmarès de l'edició 2021 de la mostra ha premiat en la categoria de pintura d'adults i joves a Guillem Noia, amb Juan Manuel Torres amb el segon premi i Josep Millàs amb el tercer premi. El premi local va ser per Joan Carol, mentre que en categoria juvenil va quedar desert. Pel que fa a la modalitat de dibuix, el primer premi ha estat per Màrius Masip i el segon per Manuel Viseo. En categoria juvenil, la guanyadora va ser Martina Jané. En la modalitat de ceràmica, la guanyadora ha estat Mònica Vallespín, mentre que Rebeca Puertolas ha rebut el segon premi i Montse Llanes el tercer. Rubén Iruelo va ser el guanyador juvenil en modalitat d'escultura, Sergi Aznar ha obtingut el primer premi i José Miguel Resina el segon. I acabem explicant-vos que el Noia s'imposa a Lleida en la 17a jornada de l'Hockey Lliga. Els de Ferran López van doblegar ahir a Lleida signant una gran jornada amb l'absència destacada de Xavi Costa per sanció. Els de la capital del Cava es van fer amos i senyors del maig ja en els primers minuts i el 13, Pol Manrubia avançava els visitants gràcies a una assistència de Jordi Ferrer al contraatac. Malgrat l'equilibri que a poc arribaria a la pista, el resultat ja no es mou fins a la segona meitat, quan un Noia molt concentrat va saber guanyar-li la partida als de la terra ferma que arribaven al xoc tercers a la taula. Al minut 23, Manrubia tornava a marcar, aquest cop transformant una directa i poc després signava el seu particular hat-trick. Ballart, aprofitant un refús en un penal errat per ell mateix, posaria el 0-4 a l'electrònic. Resultat que Lleida només va poder jugar gràcies a l'encert de Jepi Selva des del punt de falta directe.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Ara és el torn de la secció Passejant per la Cultura, un espai on Laureano Clavero ens apropa cada 15 dies el patrimoni històric i cultural que tenim a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Així que anem fins a Domenys Ràdio i saludem la Lourdes Meronyo, amb qui parla tot seguit. Bon dia, Lourdes.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui, a passejant per la cultura, tenim el Laureano Clavero. Molt bon dia, Laureano, com estàs?
Bon dia, què tal? Tot bé, aquí.
Primer programa després del Nadal, que no ens havíem parlat fins ara, no?
Exacte. He tingut temps per trobar cosetes que havia fet i cosetes que volia parlar del Baix Penedès, no?
Uh-huh. I del Baix Penedès, precisament, avui ens portes la història alemana de Cunit.
Sí, la colònia alemana del barri de les Sorres Hau. Soc molt, molt dolent amb la pronunciació alemana, però el barri de les Sorres Hau, que està al passeig marítim de Cunit, no? Uh-huh. Que està entre el carrer, bueno, és el carrer Calafell, el carrer Les Sorres, el carrer de Stuttgart, curiosament.
Tot molt alemany, no? Molt alemany, el tema.
Com?
Molt alemany, no?
Els molt noms? Alemany, clar, i el passeig marítim. Són unes casetes baixetes que una mica sempre quan veig aquestes casetes baixes s'han salvat de l'especulació, no? De l'edifici del totxo, no?
Uh-huh. Doncs sí.
És una mica l'antiga i la idea inicial de la ciutat jardí, no? Uh-huh. Si bé va néixer segur de Calafell, fer cases, pues, bueno, encara queden alguns d'aquests nuclis, no?
Uh-huh.
Però bueno, tornant al tema alemany, a principis del 61, uh-huh, arriba a un home que es diu Gerard Haug, com el barri, uh-huh, no? La Sor Haug. Aquest home arriba de la mà d'una altra història. Bueno, aquesta història me la va explicar el Jaume Casanyas, pare, uh-huh, pare del que treballa a l'Ajuntament de Cunit, del regidor, i és una història molt curiosa, però està bé explicar com arriba aquest barri, com arriba aquesta colònia alemana a on és ara, no? O sigui, a la Segona Guerra Mundial, un austrohúngaro de l'imperi austrohúngaro de nom Emil Supan compra el castell de Cunit.
Ostres!
El castell de Cunit, que està, crec, a l'avinguda de les Fonts,
sí,
que data del segle XI, crec, del 1031, el primer registre que hi ha, que ara, òbviament, abans era un castell, però bueno, ara és una... Ja des de l'època de la Segona Guerra Mundial ja estava modificat, no? I aquest home, Supan, compra el castell i les terres, un home, òbviament, amb molt diners, no?
Uh-huh.
Compra les terres del voltant i el castell, no? Estem parlant d'una Cunit totalment diferent a la d'ara, eh?
Sí, sí.
O sigui, tota la zona on està aquest barri, on estan els edificis, això era tot aiguamolls, eh?
Clar.
O sigui, terres sense valor, no? O sigui, entonces, aquest home, hi ha una anècdota molt, molt curiosa que se'n recorda el Jaume Casanyas pare, que és que l'any 56 aquest home va posar molt austrohúngaro, no?
Sí.
Va posar barrils a la festa major, va posar un munt de barrils de cervesa gratis per la festa major, suposo que a la plaça.
Uh-huh.
O sigui, gratis, no? I que tothom recorda, perquè, bueno, estem parlant d'una Espanya, d'una Catalunya de postguerra, no? D'una Cunit de postguerra.
Uh-huh.
I clar, que hi hagi cervesa gratis per tothom, i aquests barrils, pues clar, era com un event, no? I Jaume Casanyas pare recorda això de molt petit, com mai ho havia vist, això, no? I és molt curiós. Però tornant a aquest home, Supan, aquest home Supan contracta un enginyer agrònom de nom Madrow, de cognom Madrow, que aquest home havia estat a la Segona Guerra Mundial per treballar a les terres del voltant del castell. Estem parlant a 40, 50, més o menys a finals de la Segona Guerra Mundial. Aquest Madrow, que havia contractat a Supan, havia estat a la Segona Guerra Mundial a la batalla de Stalingrado, en Rússia. Havia ajudat amb, havia sigut soldat amb 19 anys, molt jove, no? Que era normal en aquesta època, no? Durant la Segona Guerra Mundial, 18, 19, 20 anys, a ser pilot o ser soldat. I llavors, aquest home de, fa molt de diners, portava molt de diners, o sigui, aquest home va arribar abans a Valladolid i va treballar en la casa del gendre del filòsof Ortega y Gasset. Mira, són històries paral·leles, no?
Sí, sí.
Bueno, aquest home Madro, portat per Supan, que havia sigut el que va comprar el castell i les terres del voltant, va començar a portar gent de... va comprar la Masia Torrents.
Sí.
Va fer molt de diners, va comprar la Masia Torrents i a aquesta masia portava alemanys per visitar Cunit.
Turisme,
sí, va, turisme, amics, negocis, no? Uh-huh. Pensa que era un home de diners i el sopar aquest també, no? Encara, no sé el castell de Cunit, però no sé si encara està en mans d'alemanys. Encara, no ho sé, això, estaria bé... Llavors, aquest home Madro portava a la Masia Torrents portava alemanys. I ahí és quan arriba Gerard Hauss.
Uh-huh. El que seria l'artífex de tota aquesta urbanització.
D'aquest barri, de les sorres Hauss, no? O sigui, i aquest home arriba i a l'any 61 compra totes aquestes terres que estan entre la via del tren, diguem, i la platja, aquestes, per lo que veig al mapa, 6-7 manzanas, no?, per dir d'alguna manera, compra això, que eren aiguamolls, i clar, suposo que eren molt barates per l'època, perquè eren terres sense... diguem, sense valor, no?
Uh-huh.
Tot la qüestió del turisme i de l'especulació va vindre després, no?
Sí.
Però en el seu moment no tenien molt de valor aquestes terres, no valien molt. Llavors, compra aquestes terres i comencen a fer un barri. Ah, sí, un barri per alemanys.
Uh-huh.
Per alemanys de postguerra que vinguin a Cunit, a aquest barri, i es van construir 52 bungalows.
Molt.
En l'època.
Sí.
Tu comences, 52 bungalows amb les seves habitacions, les seves cuines, no, 52, diguem, xaboles. Estem parlant del típic bungalow de turisme que podem trobar també a Segur de Calafell, a Cunit, encara queden alguns a Cubelles, no? Sempre entre edifici i edifici encara algú... Algo trobes, no?
Uh-huh.
Llavors, aquest home, amb aquests 52 bungalows, que los venien cadascú a 280.000 pessetes...
Molts diners en aquella època, eh?
Sí, era molt diners, clar, jo calculava i dic que és molt de diners per l'època, o sigui, molt de diners, no? Per això que suposo que els alemanys que venien tenien un poder adquisitiu important, no?
Uh-huh.
I el que volien una mica era aïllar-se, no? O sigui que l'enllaç era aquest home, no? El Madro, que havia comprat la Masia Torrents, i era l'enllaç que portava els alemanys. Van fer com un negoci, no?
Uh-huh.
I amb la iniciativa d'aquest home, Gerard Hauss, no? Llavors, què passa? Òbviament venien alemanys, i estem parlant de la postguerra, no? Òbviament, aquest barri de les Sorres Hauss se lo relaciona amb la Segona Guerra Mundial, no? A vegades se lo relaciona amb el nazismo. A veure, venien alemanys que havien participat en la Segona Guerra Mundial. Més enllà, no podem anar, òbviament, estaven sota, diguem, el mantell, no sé com es diu,
sí.
No? El núvol.
L'ombra, no? L'ombra del nazisme.
El núvol del nazisme, però bueno, venien aquests. Estem parlant a l'any 61. Tu penses que la guerra va acabar al 45. O sigui, estem parlant 16 anys després, aquests 52 bungalows, a 280.000 pessetes cadascú. Van començar a vindre entre ells entre ells. Òbviament aquests 52 bungalows, ara tu mires i tu dius, bueno, l'Aureano està mentint, no? O sigui, s'ha modificat.
Clar.
De fet, ara molts d'aquests bungalows s'han transformat en cases, tenen dues plantes, torre aquí, torre allà, tenen jardí, o sigui, ha canviat molt. Encara queda algú d'origen, però molt, molt poquet, no?
Però en realitat serien com casetes d'una planta i d'uns 80 metres quadrats aproximadament, no? Molt maques.
Sí, era el típic disseny de l'època, que va ser un disseny... No sé si aquest disseny és el mateix, però hi ha una història molt curiosa, segur que la feia, bueno, que l'arquitecte Baldrick va ser el que va a dissenyar en el seu moment per el projecte de Ciutat Jardí, va portar aquest tipus de construcció a Segur de Calafell, no? Un projecte jardí que mai, bueno, que no va prosperar i que després va vindre tota l'especulació, els edificis i tot, i va desaparèixer. Encara queden casetes originals de l'època. Pues, això, aquest barri era una mica així, encara són és un barri molt maco, no? De cases molt baixetes, no? Uh-huh. Llavors, si bé estan modificades, bueno, amb aquest aluvión que venia via Mardrow, no? Al Hauck, al Gerald Hauck, que havia comprat aquestes terres, havia construït tots aquests bungalows, va començar a portar gent, no? El 61 va començar a portar gent d'Alemanya, entre ells Bertram Müller, que va tindre la casa mirant cap al mar. És una de les de primera línia de mar, no? Uh-huh. De fet, la casa que era d'ell, perquè es va vendre dues vegades, fins fa poc, tenia forjat en ferro, deia Molinero, es deia la casa, no? Viste? Uh-huh. Le posen nom a la casa, no? A vegades, Molinero, que és el cognom de Müller.
Traduït al castellà.
En castellà vol dir Molinero. Aquest cartell de ferro forjat que estava enganxat a la paret de l'entrada de la casa, es veia de fora, era molt gran, va estar fins fa 4 o 3 anys enrere. Jo vaig fer fotografies, encara les tinc, ara no està, perquè la van comprar una altra vegada uh-huh. i van treure això. És una pena perquè jo crec que té un valor patrimonial, no?
Clar.
Jo me'n recordo passar i veure el paleta donant-la cops per treure'l.
Ostres.
I dic, clar, això és molt important perquè és Bertram Müller era el motorista d'Erwin Rommel, el zorro del desierto, no? Va ser el cor, diguem, de l'Africa Corps i tot el que va ser la campanya a la Segona Guerra Mundial en el nord d'Àfrica, no? Es van fer pel·lícules de Rommel, llibres, moltes coses, i aquest home, Bertram Müller, que va tindre la seva casa en primera línia de mar, que deia Molinero, va ser el seu motorista d'enllaç. O sigui, Rommel va tindre en el desert molts motoristes, uh-huh. no? I un d'ells va ser Bertram Müller, no? O sigui, tenim un personatge superimportant que va estar en contacte a un personatge clau, diguem, de la Segona Guerra Mundial, com és Erwin Rommel, no? El zorro del desierto, molt conegut, i, no? I bueno, el cor, diguem, una mica de l'Africa Corps, no? En tot el que va ser la campanya al nord d'Àfrica. Uh-huh. Després, què més tenim? Tenim altres personatges, òbviament no van vindre tots els 61, van començar a vindre. Un dels que va vindre és Meyer, W. Meyer. Uh-huh. Hasta ahí, suposo que és Walter Meyer. Aquest va ser pilot de la Luftwaffe, va combatir a tots els fronts amb el seu avió, que era un Messerschmitt Bf 109, era pilot de caça, i aquest després de la guerra va estar, crec que, prisioner dels alemanys, i després es va fer pilot de Lufthansa.
Ostres, la companyia.
Això és normal, no?, que els pilots de combat de la Segona Guerra Mundial volaven amb les seves aerolínies nacionals. El que passa és que aquest va ser pilot personal de Konrad Adenauer. Aquest va ser el fundador de el que va idear la Unió Europea.
Ostres!
El que avui coneixem com la Unió Europea, ell va ser el fundador, no? Era un polític alemany, i va ser el canciller de la República Federal d'Alemanya i va ser fundador de la Unió Europea, no? Junt a Robert Schuman, un altre personatge important, no? Uh-huh. Bueno, aquest personatge, suposo que la seva família, i això és una cosa que encara no he indagat, suposo que estarà a aquest barri, si no han venut la casa, diguem. Uh-huh. No? O sigui, mira els personatges que tenim. Tenim el motorista d'Erwin Rommel, tenim a Walter Meyer, el pilot que va combatir a la Segona Guerra Mundial i que va ser pilot personal de Konrad Adenauer, el fundador de la
Unió Europea.
Ideòleg de lo que avui coneixem com la Unió Europea, no? Llavors...
Escolta, Laureano, i algun actor vam tenir aquí?
I alguna?
Algun actor conegut?
Sí, hi havia un actor conegut, és veritat. Lo que passa que jo no he trobat informació, sé que havia un actor conegut i un metge, Becker. Aquest metge va ser el metge de campanya també de la invasió, diguem, de tot el que va ser la campanya de l'operació, la invasió a Rússia durant el 43, i va caure prisioner dels russos i va estar 3 anys a un gulag. I quan va tornar a Alemanya, a Frankfurt, va fundar una clínica infantil. I aquest home passava els seus estius aquí a Cunit, al barri de les Sorres Au, no? O sigui, diguem que és un barri que té 4 carrers, per dir-lo d'alguna manera, perquè són 4 blocs, i té molts personatges, no? I molta història. Té un valor, diguem, aquest barri té un valor, diguem, patrimonial importantíssim, crec que és digne d'explotar, no?
Doncs sí.
I l'actor aquest, no tinc informació, però sí que hi havia un actor. I si indaguem...
Sortiran més.
perquè hi ha més gent. Però bueno, és interessant com de terres que no eren res, a partir d'una connexió alemana, comencen a arribar aquests personatges que havien sigut importants en la Segona Guerra Mundial, el que dèiem, 280.000 pessetes per comprar un bungalow en aquesta època, crec que era un preu important, no? Uh-huh. Sí, que tota aquesta gent que va ser prisionera dels russos, que van ser pilots, metges, el motorista d'enllaç a l'Africa Corps, tots van vindre cap aquí i van comprar el seu bungalow, que amb els anys es va anar modificant. I encara queden molts alemanys en aquestes illes.
Això t'anava a preguntar.
Si mira les bústies, els cognoms, són tots alemanys. Diguem que si piques i fas un treball d'investigació o periodisme, sortiran més coses. Una cosa que tinc pendent, no? Però amb això de la pandèmia, com que no està per picar portes no. I preguntar si el teu avi o el teu pare va estar a la Segona Guerra Mundial i què feia, no? Clar. El que passa és que sí, és veritat que molta premsa ha estigmatitzat aquest barri, no? El barri nazi. Bueno, probablement el que parlàvem, no?
Sí.
Òbviament, aquesta gent va viure el nazisme, no?
Clar.
I va lluitar per Hitler, sí, és veritat, però bueno, d'aquí a que aquest barri sigui nazi, jo crec que hi ha un tros important.
Clar.
I molta gent d'aquest barri, moltes cases es van vendre, perquè quan va començar a arribar el turisme massiu, aquesta gent lo que buscava era tranquil·litat.
Clar.
I aquest turisme massiu, això va ser el que van començar a vendre, aquestes cases, i igualment queden molts, no? O sigui, moltes cases que no es van vendre, no? Però bueno, jo tinc la meva teoria, que ja l'enllaçarem amb el proper programa, perquè sí. Jo, bueno, hi ha un altre barri, a Segur de Calafell, que es diu el barri dels Alemanys, no? Mira quin nom. Els Alemanys, que està cap a Calafell, diguem, del port de Segur, 300-400 metres cap a Calafell pel passeig marítim. Llavors, ja el proper programa parlarem, perquè coincideix en l'època, coincideix, diguem, de la construcció d'aquest barri, que encara està, que també té el mateix patró de bungalow i tal, coincideix amb el de Cuní, i indagant i picant porta vaig trobar una connexió important de postguerra i de la Guerra Freda. Així que res, ja parlarem el proper...
Estarà tot relacionat, segurament.
Sí.
Laureà, no se'ns esgota el temps. Com sempre, moltíssimes gràcies. Ens trobem d'aquí 15 dies amb més històries. I jo sé que per la setmana abans del Dia de la Dona ens tens alguna cosa molt xula preparada en homenatge a totes les dones. O sigui que...
Ovalada.
Exacte, ovalada. Ho deixem aquí, que comenci a rutllar el cap de la gent. I com sempre, moltíssimes gràcies i ens retrobem en 15 dies.
Gràcies a tu.
Una abraçada.
Ara connectarem amb les notícies de les 10, amb el butlletí. Després d'una breu pausa publicitària, seguim parlant amb la Núria Molist, arqueòloga i responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya, sobre aquestes 500.000 restes arqueològiques, 500.000 que aviat està dit, que ja han catalogat del conjunt olerdolenc.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.